migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia. Des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, tinc una pregunta per tots vosaltres. Una pregunta que igual us sembla que he begut oli o que se m'ha anat una mica la flapa per parlar planerament, si em permeteu. Ets meteosensible? O no sé si la traducció és correcta en català. Seria meteorosensible? És meteosensible? Bé, ets meteosensible, ho entenem. La traducció seria sensible als fenòmens meteorològics. Doncs és una síndrome que existeix. És una síndrome que existeix, la meteorosensibilitat. És una síndrome que cada cop hi ha més proves de l'existència i de la realitat i que ens afecta, i que afecta, atenció, perquè això sí que ja us explotarà el cap a tots, eh? O ho explotarà el cap, o pensareu, ara ho entenc tot, ara ho entenc tot. És afecta a la meitat de la població planetària. Ojo, peligro. Per exemple, per posar un exemple, una fractura que t'hagis pogut fer, jo que sé, que t'has trencat un dia un os, i ja ho tens, però fa anys, no d'ara, sinó t'has trencat un os, has tingut aquest tipus de coses, i sents dolor en funció del temps i la meteorologia. Això és ser meteosensible. Migranyes o afectació de migranyes. Afectació de migranyes tenen també molt a veure amb la meteosensibilitat. Canvis psicològics, d'humor, també conseqüències de les alteracions meteorològiques. Doncs és allò de... em fan mal les cames. Hi ha persones que, en funció de l'edat, em fan mal les cames, plourà. Això també pot ser meteorosensibilitat. Doncs estem parlant de que la meitat de la població del planeta és molt vulnerable a aquests canvis bruscos de temperatura, humitat, pressió atmosfèrica... bé, he dit la meitat perquè he anat a la banda alta, però seria entre el 30 i el 50% de la població que és meteorosensible. De fet, això, aquesta terminologia i aquesta manera de pensar ja comença als anys 80 a investigar-se, i cada cop hi ha més proves, si em permeteu, que relacionen tot això que us estava explicant, aquests dolors, aquests canvis d'humor, amb la meteorosensibilitat. En parlarem d'això, que a part de curiós, és interessant de parlar. Doncs des d'aquí, en una estoneta, en parlarem de la meteosensibilitat sobre el tema amb el Fernando Miralles, que d'això en sap i un munt, perquè té un factor important de psicologia davant de tot això. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Com tenim el temps? Doncs atenció, perquè aquesta tarda esperem una tarda de temps estable, de temps solejat, excepte al Pirineu. Pirineu per Pirineu esperem una alternança entre sol i núvols. Fins i tot no descartem alguna gotellada, alguna gota, si és que passa cap als extrems del Pirineu. Parlo de Pirineu Oriental i Pirineu Occidental, no? Estem parlant de la Vall d'Aran o cap a l'Alt Empordà. Alguna gota, no? No estem parlant d'una bogeria, Sol i núvols. Les temperatures continuen a l'alça. Continuen a l'alça perquè la temperatura màxima, doncs, pot pujar lleugerament o moderadament i podria superar els 24 graus de manera local, a punts de la meitat sud del litoral o a la Vall de l'Ebre. Per aquí estem parlant d'aquestes temperatures. Insisteixo, aquestes temperatures aniran a l'alça. Al top, el sostre l'esperem cap al dissabte, on fins i tot podríem arribar a passar els 30 graus a aquestes zones. 30, 32 graus tranquil·lament. Això aquesta tarda. I demà dijous què? Doncs demà dijous sortirà, ens llevarem amb un dia assolellat i totalment estable. Assolellat a tot arreu de Catalunya, en punts possiblement allò que tens un dia tèrbol, però assolellat i estable, tant pel matí com per la tarda, i les temperatures continuaran a l'alça demà dijous. I les carreteres com les tenim? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. De moment hem de continuar parlant de tranquil·litat a la xarxa viària catalana, almenys a la majoria de vies. Comentar-vos, però, que l'autovia 2 hi ha intensitat a Pallejà en sentit Lleida per un camió avariat que ocupa el voral. A l'AP7 també hi ha el voral ocupat a Subirats en sentit Tarragona per un altre camió avariat, en aquest cas hi ha intensitat. També comentar-vos que la Nacional 260 es dona pas alternatiu a Soriguera, a Baro, per atrevissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. I per acabar, ens situem a la ronda litoral de Barcelona, la B10, i a cua de Rambla Prima a la Barcelona en sentit Llobregat, i intensitat de Bon Pastor al Nus la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Mireia. Que tinguis una molt bona tarda. Cuida't.
Gràcies.
I de seguida parlarem de salut visual amb el doctor Juárez de l'Institut Oftalmològic Tres Torres i després parlarem de les pigues, quan hem de consultar el dermatòleg. Ho farem amb la Mara Rodríguez. Com estàs, Mara? Benvinguda.
Bon dia, Clos, què tal?
Les pigues, què? No tens moltes pigues, no?
No, però tinc un lunar aquí al coll.
És la manera romàntica de llamar a una verruga, una pigueta,
un lunaret. S'ha de controlar.
No, evidentment, tot això s'ha de controlar, Doncs de seguida entrarem en matèria aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por tres o cuatro personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin, robar relojes de lujo, ¿sí? De cuatro marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de dos años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Vuelve la oportunidad de adelantarse al verano con un 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Mitsubishi Electric en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Tal qual. La traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades, i llavors el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre són com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el rest de la nostra vida. Si no ens apareix algú a dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el làser catalitz aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho faig un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dins de l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida i que una persona normal, que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols, bàsicament. És perquè et dona la gana, igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900-842-848, 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de pigues. Parlem de pigues. Mar, mare, com estàs?
Què tal, Cruz? Com
entre mar i mare, a vegades, per una vocal
ja
em confong,
no
eh?
Estic acostumada.
Mare Rodríguez, benvinguda, com estàs? Bé, d'entrada, si parlem de pigues, la primera pregunta que possiblement hem de posar sobre la taula és si són perilloses.
Doncs no necessàriament. De per si, sí que és veritat que no tenen per què significar cap perill, però convé comprovar que no pateixen canvis cap a formes, doncs, anòmales. Moltes persones, però sobretot les que tenen la pell clara, tenen alguna piga en alguna part del cos, i especialment en zones fotoexposades, com pot ser el rostre, les galtes, el nas, els braços, perquè les pigues s'intensifiquen, doncs, amb l'exposició solar, i d'aquí la importància, doncs, de la crema, no?
Jo tinc una aquí a la barbeta, que sí. això que seria piga... No, barrugueta encantadora?
Barrugueta encantadora.
Lunar sexy? Això què seria, això?
Entre la segona i la tercera.
O sigui, bé, és que és maca. Dóna gust treballar amb els seus companys i companyes, són meravellosos. Bé, parlant seriosament, i si és maligna, aquí què passa? Perquè aquí ja la cosa es posa seriosa.
Sí, mira, el tumor maligne pot aparèixer tant a partir de pell normal com a partir d'una piga que ha canviat, no? Resulta important detectar-ho amb temps, ja que un diagnòstic i amb un tractament precoç doncs implica un augment importantíssim de les possibilitats de curació. Mm. L'important és saber també quin risc hi ha que una piga es converteixi en un càncer de pell. Encara que les pigues comunes no són canceroses, les persones que presenten més de 50 pigues, no?, que solen tenir moltes pigues a la cara, als braços i tal, doncs tenen un major risc de patir un melanoma.
Clar, això tampoc és una qüestió d'alarmar, però com ho podem saber, això?
Doncs mira, es recomana acudir a un dermatòleg si es presenten els següents canvis. Canvis de color a la piga, si la piga es torna més petita o més gran sense presentar cap uniformitat, si es canvia la seva forma, la textura, l'altura, si la pell de la superfície, diguem-ne, que es torna més seca o més escamosa, o si la piga es torna dura. Igualment, escolta, sí, mira, cal mencionar que les pigues adquirides normalment van canviant lentament al llarg dels anys amb una pèrdua de la quantitat de pigment i sovint amb una superfície verrucosa. Vull dir que és normal també que pugui ocórrer, no?
Sí. I passa el mateix amb les taques a la pell? Perquè correcte, hi ha persones que tenen taques a la pell.
En aquest cas, cal anar en compte amb les taques que apareixen o que empitjoren amb el sol, ja que una nova exposició s'agreujarà o farà que reaparegui el problema. Especial dificultat és el tractament del melasma, ja que té influència hormonal i una sensibilitat al sol extrema. Per tant, el tractament ha de ser, en aquest cas, continuat. És possible també aconseguir un blanquejament total, però la hiperpigmentació pot reaparèixer, com deia.
Sí.
I, per descomptat, hi ha determinats problemes que no només han de ser tractats amb fotoprotecció a l'estiu, no?, perquè poden agreujar-se igualment amb exposicions solars en una altra època de l'any. I, a més, l'exposició perllongada al sol no només produeix taques, sinó també un envelliment prematur de la pell que s'omple d'arrugues, irregularitats, i el que és més greu, doncs, induir al càncer de pell.
Bé, parlem precisament amb una persona que té moltes pigues. Que té moltes pigues i ens explicarà el seu què, des del factor de salut, com s'ho pren, com s'ho fa, fins al factor psicològic. També és important això, perquè moltes pigues, en funció de com estigui el cos, hi ha persones que poden sentir-se una mica avergonyides. No sé si és la paraula, que té una afectació psicològica en aquest cas, no? Es diu Aurora Rodríguez i la tenim al telèfon. Aurora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Aurora. Tu tens moltes pigues? Quantes pigues tens?
Bueno, Moltes, no me les he comptat. Sí.
I per tot el sí, cos o es concentra en algun lloc en particular?
Bueno, principalment els braços, la cara.
Uh-huh.
Sí, potser el tronc és on menys tinc, però sí, tinc bastanta, sí.
I has consultat el metge?
Bueno, quan era petita no, però bueno, després sí que vaig anar al dermatòleg a mirar-la. Mm. I sí.
I què va dir el dermatòleg? Quan veu el dermatòleg tot allò, com t'ho fan?
Bueno, normalment, si són pigues d'aquestes que tothom té, que són més claretes, que hi ha moltes, res, no... És un tipus de pell.
Sí, no.
Miren més les que són més de color més oscur, que són les nevus, aquests.
Sí.
Que aquests són els que a vegades poden tenir alguna cosa.
Poden donar problemes.
Són els que més t'admiren. Que normalment també la gent que té pigues també sol tenir més nevus, clar.
Ah. I que no és el teu cas, en aquest cas?
Bueno, jo tinc algun i sí, m'he tret algun, eh?
T'ho van treure, però perquè el metge va dir això ho traurem o perquè tu vas dir m'ho trec?
No, un perquè estava una zona que em molestava i de tant en tant sangrava,
sí.
Però no era dolent ni res. I després un altre al peu perquè bueno, havia notat que s'havia fet una forma diferent.
Sí.
Vaig anar al dermatòleg i em va dir pues millor el traiem i l'analitzem. O sigui, una vegada que te'l treuen, te l'analitzen a veure si és dolent o no. I, bueno, aquest no era dolent, però s'hauria pogut fer, o sigui...
D'acord.
Era potencialment
podria haver donat problemes,
sí.
No? En
sí,
aquest cas.
Sí.
I conforme a situació psicològica, és a dir, conforme a complexa o alguna qüestió així, això alguna vegada t'ha dit, no vaig a la platja, no em poso un biquini o no faig alguna cosa perquè em fa cosa les pigues?
No,
no t'ha afectat mai, això?
La veritat és que no. Suposo que com que és des de petita no...
Ja estàs acostumada, no? Quan vas anar al metge a analitzar-te les pigues, és a dir, per mirar-te-les, va ser per iniciativa pròpia perquè algú t'ho va dir o perquè vas dir, escolta'm, igual això m'ho he de mirar?
Pues bueno, una mica tot. Iniciativa pròpia i també perquè ho havia sentit, no? Que s'havien de vigilar i a la televisió o... No, qualsevol lloc que t'ho diuen, no? Que és millor que te les miris. Ara sí que sí. Intento anar una vegada a l'any.
Vale, d'acord. Conforme a protecció solar, i perquè, clar, tinc entès que quan li dona el sol a les pigues és quan pot... Bueno, quan dona el sol habitualment a tota la pell, no? Ens hem de protegir tota la pell. Però particularment clar. Les pigues poden reaccionar d'una altra manera. Això com t'ho fas? Perquè he sentit que feies buf.
Sí, perquè normalment les persones que tenen moltes pigues també tenen un tipus de pell més clara i amb més risc de que, bueno, cremis, d'aquestes coses. Llavors, em poso protecció. A mi m'és igual si em poso morena o no.
Ah, mira,
però
molt
primer
bé.
És la salut, o sigui... Sí, em poso crema i, a més, a la cara, que ara ja amb l'edat surten més taques, perquè no ens protegim com s'haurien de protegir, doncs també em poso una específica que em va donar el dermatòleg per la cara.
D'acord. Però per motiu de les pigues, en aquest cas, perquè no oblidem una cosa, a l'estiu i amb el sol ens hem de protegir tots.
Sí, clar.
Però el dermatòleg, per exemple, per les pigues, et va donar una qüestió especial per el tema de les pigues?
Em va donar, ja et dic, la de la cara.
Mm.
I per les pigues, o sigui, em va donar especial, no, però sí que em va dir que em posés protecció alta.
Protecció alta. Aquesta seria el què? Vull dir que... I alguna vegada... A veure, m'estic imaginant, t'ho pregunto, perquè no sé si has anat a la platja, se t'oblida o no et poses la suficient crema i et cremes. No sé si t'ha passat, estàs preocupat amb això, fa especial què, amb les pigues?
Bueno, clar, a vegades sí que passa, o et poses i t'oblides d'alguna zona. No em sol passar, perquè sóc una mica maniàtica amb aquest tema, eh?
Ben fet,
mi i amb els altres, que a vegades em diuen que sóc una mica passada, però normalment sí que em poso. I si hi ha alguna zona que no em posi, em cremo. I sí que em preocupa una mica, eh? Si, bueno, que em pugui afectar, clar.
No, no, el sol afecta, insisteixo. No? I això ja va a part de les pigues, ens hem de protegir, no, sobretot a l'estiu, ens hem de protegir cada cop més. Això ja a part de les pigues, eh? Les pigues potser serien una part de tot això. I ja per acabar, Aurora, estèticament has pensat, a part de les que t'has tret, no? Per prudència o pel que sigui, Per estètica has dit, ostres, aquesta ja no m'agrada, me'ls trec, encara que no m'estiguin dient, sinó senzillament per estètica. Ho has pensat o no? O em fa mandra?
Jo no. La veritat és que no, perquè no, tampoc tinc cap que es digui uf, però crec que encara que la tingués, crec que no ho faria, perquè no, a mi per estètica normalment no m'agrada fer-me les coses.
Molt bé.
Respecto a qui ho fa, però jo no. No, en principi no.
Doncs, Aurora Rodríguez, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència amb les pigues. Molt amable.
No, a vosaltres. Gràcies.
A tu, gràcies. Doncs, el que hem tingut aquest tipus de situacions, que jo tinc, però no és una qüestió tampoc tan exagerada, però és un que per preocupar-se i s'ha de tenir en compte i bé, no és qüestió d'alarmar-se, però sí tenir el terreny controlat. Això sí, terreny controlat és important perquè la prevenció ens ajuda molt a tot, eh? Per cert, mira, és hora de menjar, és una bona hora per menjar, eh? T'agrada la carn? Si t'agrada la carn, hi ha un lloc que no pots deixar de visitar a Barcelona. La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, al carrer de la Diputació 239. Això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. És la Cabrera Barcelona, originari d'Argentina, el creador d'aquest assador, que és un dels més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera, és el xef Gastón Ribeira, que és el seu creador i ànima. La millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. Insisteix, on està? Carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya. Pots reservar, insisteixo, per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona. De seguida actualitzarem els titulars de la jornada d'aquest dimecres, dia 3 d'abril, i després parlarem de dues coses. Parlarem de la meteosensibilitat, si ets meteosensible o no, i parlarem de tot el que ens porta l'actualitat, com per exemple, no sé si sabeu una cosa, sabeu que avui és el Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí? Sí, jo també he flipat. Vull dir, no sabia que havia un dia mundial de l'Arc de Sant Martí. Doncs sí, avui, dia 3 d'abril, és el Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí. Per què? Per què passen aquestes coses? Pots entendre un dia mundial com ahir, de l'autisme, per cridar l'atenció i posar el focus en situacions realment sensibles de la societat. Però l'Arc de Sant Martí se m'escapa una mica. Doncs en parlarem d'això. I en parlarem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Los 10 tenores en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Lunes 8 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.palaumusica.cat.
El Hotel Eurostars Gran Marina abre sus puertas para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado de marzo y abril, a las 8:30, podrás asistir a un tributo a las grandes arias interpretadas en directo mientras disfrutas de un cóctel en un espacio exclusivo. Además, podrás completar la noche con una cena de lo más especial en el restaurante del hotel. Ven al Eurostars Gran Marina Hotel y vive una noche única.
En Flexicar hay muchos cars,
En Flexicar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo
¿A dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Allà els horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. És el moment d'actualitzar els titulars destacats d'aquesta jornada de dimecres 3 d'abril amb la Yolanda Bernal. Yolanda, benvinguda.
Què tal, Cruz? Gràcies, bona tarda. Doncs mira, començo amb els Mossos d'Esquadra que han detingut el Bons, el pare que ha matat presumptament el fill i ha apunyalat la seva mare en un domicili de Bellcaire d'Empordà. El menor de 4 o 5 anys ha aparegut mort i la seva mare ferida greu aquest dimecres al matí. Des del principi, la principal hipòtesi ha estat que l'autor dels fets seria el pare, que els hauria atacat a ganivetades. I un grup de 69 bolivians sense visat vàlid per entrar a l'espai Schengen està retingut en un creuer al port de Barcelona. Per ara no pot continuar aquest creuer la seva ruta pel Mediterrani. Aquests passatgers, entre els que hi ha famílies amb nens, havien sortit des del Brasil. El Ministeri d'Exteriors de Bolívia està treballant ara mateix amb les autoritats espanyoles, amb el consulat i també amb l'empresa per atendre aquest cas. I a Badalona, dels 120 pisos desallotjats a l'illa del carrer Canigó, per l'esfondrament, recordem, del número 9 a principis de febrer, i on van morir 3 persones, n'hi ha 2 que estaven ocupats il·legalment. L'alcalde Xavier García Albiol avisa que aquests veïns no podran tornar a entrar a casa seva perquè no s'obrirà la porta, diu, a cap ocupa. I l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat el Barça a treballar en les obres del Camp Nou fins a la mitjanit i els dissabtes, segons ha avançat el periòdico, entre les 8 i les 12 de la nit, només, això sí, es podran fer treballs interiors que no requereixin l'ús de maquinària que pugui produir molèsties de soroll. I una cosa més, l'Associació d'Usuaris Financers ha denunciat la desprotecció dels consumidors en casos de ciberatacs bancaris. Asofin considera que el sistema judicial no està donant una resposta adequada als afectats i considera, doncs, que hi ha un entramat de buits de seguretat que perjudica finalment els usuaris. En aquest sentit, l'entitat Asofin s'ha fet ressò d'una sentència d'un jutjat de Barcelona que dona la raó al BBVA i creu que el banc, doncs, no és responsable en un cas de phishing perquè l'usuari va facilitar alguns codis.
Yolanda, moltes gràcies.
A tu, Cruz.
Que tinguis una bona tarda, cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bon migdia. Pendents del PSG.
Sí, era un dels fronts oberts. És un dels fronts oberts que tenim avui a l'actualitat esportiva. I un altre, doncs, s'acaba de resoldre fa poquets minuts, perquè estàvem també en clau Barça pendents de les resolucions de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol i d'aquest rum-rum que s'havia muntat, vaja, més pa que formatge, respecte a la possibilitat que a Lewandowski, a Cancelo o a Íñigo Martínez els hi caiguessin més d'un partit de sanció per haver forçat la cinquena groga, no jugar contra el Cádiz i estar disponibles contra el Madrid.
Això ho fan tothom, això.
Absolutament. 99,99% pa i 0,00001 de formatge en tot aquest tema, perquè ja tenim la resolució de disciplina, un partit de sanció per acumulació de cartolines a Lewandowski, a Íñigo Martínez i a Joao Cancelo. Per tant, no jugaran contra el Cádiz i sí jugaran contra el Madrid al Santiago Bernabéu. Vaja, si Xavi els col·loca, que jo crec que els col·locarà. Vaja,
si no, quin sentit té que hagin forçat aquesta
groga? Haurien de passar moltes coses. Per cert, en aquest paquet de sancions, un partit també per Ivan Martín, el jugador del Girona, que no podrà jugar davant de l'Atlético de Madrid. 3 partits de tancament a la grada del Getafe, tancament parcial d'aquesta grada, la grada que va insultar Acuña i Quique Sánchez Flores, i estem pendents de com es resol el tema del porter del Rayo Majadahonda, aquests insults racistes i aquesta agressió a un espectador del guardameta del conjunt madrileny. Però avui juga el Paris Saint-Germain. 9:10 de la nit, jo sospito que aquest horari té alguna cosa a veure amb els drets televisius de la Copa de França.
Sí, 9:10, estarem tots d'acord que és una hora, no és 9:30, 9 en punt, no, 9:15.
O 45. O
45, o sigui, coincidim amb els 9:10.
9:10, jo suposo que hi haurà un paquet d'anuncis a la tele francesa entre les 9 i les 9:10.
De 10 minuts. I home, a les podria 10... ser pitjor, 9:11 o 9:12, encara més estrany.
Escolti, qui paga mana.
Home, evidentment.
Qui paga evidentment. Mana. Ara imagini's vostè que una casa de rellotges es queda els drets de la Lliga Espanyola. Ara vull que els partits de les 4 i quart, no, comencin a les 4 i 17 minuts.
Pues seria tranquil·lament a les 4 i 17 minuts i s'ha acabat el bròquil.
Vaja, Tebas estaria encantadíssim. Vaja, Paris Saint-Germain està en René. Eliminatòria de Copa de França, eliminatòria partit únic. Anem a veure quina performance fa avui en l'equip de Luis Enrique i estarem a París per copsar l'estat del rival del Barça a la Lliga de Campions. Això pel que fa a referència al Futbol Club Barcelona, que recordem, confia en comptar amb Frenkie de Jong, amb Christensen i amb Pedri ara per aquest partit davant del conjunt francès. La resta de l'actualitat, a l'Espanyol, roda de premsa de Cabrera, Quique Iglesias ens farà 5 cèntims. En el bàsquet tenim la prèvia d'un Barça-Maccabi d'Eurolliga. I en handbol, una notícia, i és que l'entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, serà l'entrenador barra seleccionador del Japó als Jocs Olímpics de París.
Molt bé.
Tot això sense oblidar la notícia del dia, l'arribada a Espanya de Luis Rubiales.
Sí, senyor.
L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, molta expectació a Barajas, ha baixat de l'avió, l'esperaven uns agents de la UCO, se l'han emportat en una furgoneta, li han comunicat oficialment, suposo que signant algun paper, la seva condició d'investigat per aquest jutjat de Majadahonda, pel tema de, vaja, pel tema de la mà a la caixa i tots aquells diners i contractes i irregularitats financeres al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol, i li han deixat lliure, investigat, amb càrrecs, lliure. A partir d'aquí, doncs, seguint-li la pista a Luis Rubiales, ja en territori espanyol.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres d'esport d'aquí de casa, a Esports Cope, amb el Joan Batllori. De seguida en parlarem de la meteosensibilitat. Ets meteosensible? Sí o no? Per què més de la meitat de la població, entre el 30 i el 50% de la població, és meteosensible? Doncs farem 5 cèntims. Però ara parlem i donem la notícia Orange del dia amb l'Anna Sofia Sabogal. Bon dia, Anna.
Bon dia, Cruz. Para una empresa, el tener su centralidad de comunicaciones en la nube puede suponer una mejora en términos de eficiencia energética. Emplear estos sistemas de comunicaciones permiten, según distintos cálculos, un ahorro de la factura energética como mínimo del 68%. Migrar aplicaciones a la nube y eliminar servidores locales, que se llevan gran parte del gasto de electricidad, es una medida que puede suponer un descenso importante del gasto en energía y contribuir al cuidado del planeta al reducir hasta el 85% de las emisiones de carbono.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sentir-me com una colilla, amb els labios al fumar.
Marc.
Entre el 30 i el 50% de la població és meteosensible, és a dir, que noten els canvis del temps, habitualment per malament. Però, i tu, ets meteosensible? Anem a parlar de meteosensibilitat o meteorosensibilitat. No sé exactament quina seria l'adequada en aquest cas. Tenim al telèfon el professor de Psicologia de la Universitat CEU San Pablo, el senyor Fernando Miralles, que en sap molt. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Mira, mi yaya me decía siempre aquello de hoy va a llover porque me duelen las rodillas o los huesos, o gente que cuando llueve se pone triste o melancólica. Gente que parece que es meteorólogo sensible o meteosensible, si sería la palabra. ¿Esto realmente existe?
Sí, cada vez hay más estudios de que hay personas que les afecta mucho los cambios de temperatura, tanto el frío como el calor, y se llaman personas meteorosensibles. Tanto en invierno están más deprimidos, porque hay menos luz, más frío, se protegen mucho, sobre todo en Barcelona y zona costera también por la humedad, etcétera, etcétera. Y ahora llega el verano, las olas de calor, y entonces pues estas personas sudan algo más de lo normal, no duermen por la noche, no pueden hacer un buen trabajo, y entonces al final pues se vienen abajo, incluso hay algunos que se enfadan bastante.
Ya, yo estaba mirando por aquí los porcentajes, y es que a mí esto me parecía más una leyenda urbana que una realidad, ¿no? Pero veo que no, o sea, estamos hablando de entre el 30 y el 50% de las personas que es meteorolosensible. Esto es una barbaridad.
¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que muchas personas, sin serlo,
¿sí?,
sin ser meteorosensible, sufren esa meteorosensibilidad debido a que no se cuidan lo suficiente, no toman suficiente líquido,
vale,
beben alcohol, se ponen ropas no muy frescas, etcétera.
Entonces, entiendo que, por ejemplo, en invierno hay un toque más nostálgico, ¿no? Más sí, con un puntito depresivo, tristeza. No diré depresivo, pero sí tristeza en este caso, ¿no? Sí. Y el verano se debe es alegre, es irritable. ¿Qué sería? ¿Con qué se relacionaría estas temperaturas tan salvajes que estamos teniendo?
Claro, el verano al principio, pues mayo, junio, hay muchas más horas de luz, entonces a la vez más luz, pues estamos más contentos. Daos cuenta que normalmente en invierno cuando entramos a trabajar es de noche y cuando salimos de trabajar es de noche.
Sí, sí, cierto.
Pasa en verano, claro. Entonces eso da un estilo de vida, por eso tenemos la suerte todos los países mediterráneos que somos personas más alegres que los nórdicos. Esto va así, esto no es porque seamos así etimológicamente, eso es porque muchas veces el propio clima nos va haciendo que seamos más extrovertidos, que nos guste más hablar con la gente, salir a la calle, etcétera, etcétera.
O sea, digamos que si aplicamos una generalidad, porque no entraremos en la particularidad porque cada persona es un mundo,
claro,
o sea, pero de forma general, esto de que los nórdicos dicen que aquí en el sur estamos muy así, muy muy descocaos, es por culpa del tiempo, básicamente afecta en general la meteorología.
Sí, sí, de hecho yo tengo consultas aquí en Madrid y he tenido personas que se han ido a trabajar a países nórdicos y han tenido que volver por depresión.
No me extraña, ¿eh?
Sí, sí,
en invierno allí no ven el sol, no ven la luz, básicamente. O sea, eso es una cosa, es así. ¿Esto se puede compensar de alguna manera? O sea, una vez eres consciente de por qué estoy tan irritable, por qué estoy tan cabreado, por ejemplo, era en verano, por poner el ejemplo, ¿se puede contrastar de alguna manera una vez eres consciente de la situación?
Sí, pues sobre todo lo primero que tenemos que saber es que somos meteorosensibles y que tenemos un mal día. Ahora, por ejemplo, que parece que este fin de semana va a remitir un poco esta ola de calor, pero hasta hoy hemos estado durmiendo mal, menos horas, sudando por la noche, tenemos que ducharnos dos o tres veces al día, y eso da que llegamos a trabajar y la faena no la hacemos como la tenemos que hacer normalmente. Nos cuesta mucho la concentración, nuestra producción es mucho mayor, y eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final uno se enfada o con los demás o consigo mismo. Si es consigo mismo, pues mal vamos. Y si es con los demás, mal van los demás, ¿no?
Y si lo es todo, ya ni te cuento, ya debe ser una explosión aquello. Bueno, yo igual ahora me vengo arriba con la pregunta, pero Fernando, esto no sé si es una patología, no sé si no, es una patología, no. Y si lo es, ¿hasta qué punto puede ser grave o no? ¿Y hasta qué punto es aconsejable un profesional? ¿O lo dejamos así, no? ¿No es tanto para eso?
No, lo que pasa es que hay momentos puntuales que hay que tener cuidado. El otro día me vino un señor que tuvo un accidente de coche y el de al lado, que fue un simple roce de coche, pues casi llegan a las manos, cuando en realidad el castigo, todo el mundo lo sabemos, que son 5 días sin coche hasta que te lo pintan. Bueno, pues casi llegan a las manos. Entonces, lo que tenemos que saber cuando tengamos una bronca con una persona, con un vecino, un mínimo accidente de coche, es que nosotros sabemos cómo estamos nosotros, pero no sabemos cómo está la otra persona. Sí, entonces, sí, vamos a andar con cuidado.
Pues ya lo sabéis, el tiempo marca el que podamos estar cabreados, más o menos tristes. O sea, todo esto es una cuestión de la meteo que nos afecta, los meteorólogos sensibles. Fernando Miralles, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado estas explicaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, cuídate mucho. Bé, ja ho sabeu, ets meteo sensible, doncs aquí teniu una de les possibles respostes. De seguida parlarem amb Singapore Airlines, parlarem dels nous serveis de Singapore Airlines cap al sud-est asiàtic, i parlarem del dia que és avui, el Dia Mundial de l'Arcoiris. Parlarem amb la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, la Marta González, sobre el Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí. En parlarem aquí a migdia, però abans, escolta'm, tant per fred, meteosensibilitat, és igual, però tant pel fred com per la calor que tindrem, les finestres modernes de Bricoventana Ponés. Perquè amb les finestres de Bricoventana Ponés no t'has de preocupar. Són aïllants, mantindrem la teva llar càlida i acollidora quan faci fred i fresqueta, mantenint l'aire fred de l'aire condicionat a l'estiu. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana Ponés. Brico-ventana Ponés, per a una comoditat màxima. Doncs ja sabeu, perquè és que ho manté tot ben aïllat. Conserva l'escalfor. Usa el fred. Finestres modernas de Bricoventana Punes.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entre plano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera semana.
Pierdes peso con las cápsulas, que también son saciantes y capta grasas, y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de viatjar i en aquest cas parlarem de viatjar en classe turista premium. Suposo que és la majoria de persones escollim això, no? Suposo, en funció també del que vulguis i del que vulguis pagar i de la teva disponibilitat i del paquet que depèn de moltes coses. Però en concret ara parlarem de la classe turista premium, concretament de la companyia Singapore Airlines. Per parlar d'això, que a més ho han renovat, ara ens ho explica, la cap de màrqueting i comunicació de Singapore Airlines, la Gala Güell, que la tenim aquí amb nosaltres. Hola, Gala, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda. Bé, estava Gràcies. Parlant d'això, que hem sentit que Singapore Airlines ha renovat aquest servei a bord per la classe turista premium, no?
Sí.
En què consisteix aquesta renovació? Què explica'ns una
Mira,
mica.
Per començar, permet-me fer 5 cèntims sobre què és la classe turista premium, perquè per aquells que no estan gaire familiaritzats amb aquest concepte,
jo.
És, doncs, mira, és una classe que es troba entre la classe turista i la classe business. Business.
Vale.
Es troben una cabina exclusiva, són tres files de seients, en total són 24 seients, per tant és una cabina molt petita, que els passatgers tenen una sensació de molta tranquil·litat, de molta... De molta exclusivitat,
sí.
No? De molta privacitat.
Sí.
Llavors, en quant a producte, és una turista millorada. El seient és més ample, ofereix més espai personal, en quant a és més ample, i també té més espai per cames, el respatller es reclina més, té altres comoditats, com per exemple una pantalla més grossa, una pantalla individual, tàctil, i uns auriculars d'aquests que cancel·len el soroll exterior.
Que t'aïllen, no?
Que t'aïllen.
La
qualitat de so és
envolvente.
És molt envolvente.
Clar, suposo que això són avantatges importants, sobretot quan el trajecte és llarg, no?
Exacte. Hi ha una diferència, jo crec, entre la... Bueno, crec no, i és. Entre la turista i la turista premium, la comoditat es nota. Llavors, ara, amb aquest nou servei, amb aquesta nova experiència que hem llançat a bord d'aquesta classe, a més, el que s'oferirà, l'objectiu, és donar al passatger un servei exclusiu per aquesta classe. Mm. Jo t'explico, perquè això sortirà el 31 de març,
sí.
Aquesta nova experiència amb classe turista premium. Abans era més semblant a una classe turista, diguéssim, no?
Sí.
A nivell gastronòmic, és on hi ha aquest salt més qualitatiu, més important que hem introduït ara. Abans els plats, els àpats, eren molt semblants al classe turista. Ara, Singapore Airlines ha creat 200 plats nous en exclusivitat per aquesta cabina, s'oferiran només en aquesta cabina,
sí.
Entre aperitius, plat principal i postres, que aniran en rotació als diferents vols. No? Llavors, és una oferta ampliada i millorada d'aquesta oferta gastronòmica que s'ofereix a bord. Llavors, diguéssim...
Clar, estem parlant, tot això està pensat per un viatge llarg, per el viatge des de Barcelona cap a Singapur,
per
evidentment, que són 13-14 hores al voltant, no?
És un viatge llarg que s'ofereixen dos àpats, és un dinar, no? I és un esmorzar abans d'arribar.
I si llavors, quedes aquests... con hambre, puedes repetir o...
Pots repetir tant com vulguis. No, això és cert, això és cert.
Sí?
El menjar, tu tens els teus dos àpats a dins de la... a qualsevol classe, eh?
Jo soc de Bonateca.
Tengo
buen saque. Llavors, si hi ha una gastronomia potent, igual, no sé, estàs allà, no tens res a fer, vas mirant pel·li o no sé què posareu allà, suposo que pel·lícules i tot això, no?
Sí, tenim un sistema d'entreteniment a bord que és molt estat galardonat durant molts anys, també. Hi ha pel·lícules d'última estrenes de cinema, hi ha sèries de televisió, tens música, tens jocs, tens... Bueno, no t'avorreixes.
Per passar aquestes 12 hores
en un pis pas. Et falta temps.
Torno cap a Barcelona i torno cap aquí, sí. Per acabar-me la peli.
No, de vegades sí que deixes pel·lícules a mig a veure, no? A l'anada i dius que la tornada, i de fet et pots posar un bookmark d'aquests, de la tornada vull continuar-la veient. I et pots gravar el teu historial i a la tornada pots continuar la pel·lícula que estàs veient.
Que guai, això, no?
Sí, sí.
Això sí que no ho sabia. Mira, això és personalitzar molt el servei, això,
Sí, és el que busquem una mica, no? Que el client es trobi com a casa.
I fidelitzar,
no?
També.
Fidelitzar.
Doncs, escolta'm, Galloway, cap de màrqueting i comunicació de Singapore Airlines, moltes gràcies.
A vosaltres,
ja sabeu que tot això si mireu quan aneu a contractar viatges o si voleu anar cap a Àsia, doncs a les agències de viatges estan aquests paquets amb Singapore Airlines, o a la web també podeu trobar singapureair.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui és el Dia Mundial de l'Art de Sant Martí. El Dia Mundial del Arcoiris, dia 3 d'abril. Jo he flipat amb això. Parlem amb la Marta González Peláez, presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Marta, buenos días. ¿Cómo
Hola,
buenos mediodías.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Miguel, Gabriel? ¿Cómo estás?
Yo he flipado con esto, del Día Mundial del Arcoiris.
¿Has visto, no?
No sabía ni
qué. Hay días para todo, pero bueno, ¿a ti qué te sugiere el arco iris? ¿Qué recuerdas de pequeño? Porque era algo fascinante. A mí me fascinaba, ¿no? Era ver algo que decías, ¡ay, mira! Porque claro, como no lo veías siempre, ¿no?
Yo ahora lo relaciono con el mundo gay.
Bueno,
por
claro, porque... Pero esa, anterior a la bandera del mundo gay está la bandera de la paz.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, los colores de la bandera de la paz son los colores del arco iris.
Ah.
Y luego, como es la libertad, también representa la libertad el arco iris, pues ¿qué pasa? Que lo han cogido pues los los gays, ¿no? Y entonces el movimiento LGTBI, pero está en diferente orden los colores, ¿eh? Están, y además tiene un color menos.
Ah.
Porque en realidad son 9, lo que pasa es que nosotros solamente vemos 7. Nuestro ojo es capaz de distinguir 7. Y además, la bandera de la paz tiene los 7, pero la bandera gay tiene 6. Y además están cambiados de orden.
Hombre, ¿eh? Yo el arco iris, cuando lo he visto en paisajes, es cuando quieres representar un paisaje bucólico, perfecto y demás, pues siempre pones un arco iris, pajaritos, el sol. Y,
claro.
Y es para representar un paisaje de este tipo. Pero de verdad, no sabía que existía un Día Mundial del Arco Iris.
Sí, 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 sí. Además, fíjate que hay una canción italiana del arco baleno, ¿mm? de Nicola de Bari, que está dedicada al arco iris. ¿Mm? El arco baleno, es bonito también la palabra, la denominación. ¿Mm? Arc de San Martín en catalán, arco baleno, el arco el arc du ciel en francés. Bueno, en fin, todos los las lenguas y los países tienen una distinción hacia lo que es el arco iris, ¿no?
Yo, Marta, no quiero parecer ahora un monstruo insensible, ni mucho menos, ni ofender a nadie, pero ¿para qué sirve un Día Mundial del Arco Iris? O sea, ¿qué reivindicas aquí? Porque, a ver, por ejemplo, ayer fue el Día Mundial del Autismo. Tienes sí. una reivindicación y poner un foco en un problema
claro.
sensible para un grupo de personas. Pero el Día Mundial del Arco Iris, ¿qué reivindica?
Bueno, el Día Mundial los niños, el arco iris se asocia mucho con los niños. Los cuentos, siempre hay un arco iris. Y hay niños que no han visto, esto lo he leído en algunos estudios, hay niños que no han visto hasta los 14, 15 años un arco iris, porque en las ciudades a veces es difícil ver el arco iris. Si tú vives en un ámbito más rural o en un sitio donde tienes más espacio, a según qué hora, porque claro, no siempre se ve, ¿eh? Porque esto sale después de la lluvia, ¿eh? Entonces, claro, no siempre aparece. Aparece después de la lluvia, cuando la luz... o sea, tiene que ser un día lluvioso y que el sol esté ubicado a menos de 42 grados por encima del horizonte. Bueno, esto ya es muy complicado, el poder medir, porque no todo el mundo sabemos ni medir ni tenemos los utensilios para poder medir esto, ¿no? Pero bueno, yo no sé si hay mucha gente que lo haya visto en directo el arco iris. Parece ser que no hay mucha gente que no lo ha visto. Entonces, bueno, pues el arco iris es algo, supongo que desaparecido quien lo propuso, porque todo esto, claro, se propone a la ONU y la ONU por una votación en asamblea se decide que ese día se le concede al mundo de el Día Mundial del Arco Iris.
Pues la ONU, pues que la bueno. ONU, yo de verdad, yo sigo sin entenderlo.
Ahora me dirás que se reivindica. Tiene pocas cosas que hacer, ¿no?
¿Qué decía la ONU? Que no hay problemas graves en el planeta para hacer un día determinado para reivindicar cosas que el arco iris, no sé.
Claro,
que bueno, que yo entiendo que haya gente que no lo haya visto. Si tú vives en Almería, en una zona desértica de esa provincia, o en Los Monegros, pues tienes menos posibilidades de ver el arco iris porque llueve mucho menos. Pero
claro.
En otras partes no sé. Insisto, no sé para qué sirve. Marta, no me queda claro para qué sirve.
Bueno, me parece muy bien que creas que no sabes para qué sirve. Me parece bien. Lo que pasa es que hay que... Hoy, sabes que hay días para todo, ¿no?
Sí, eso seguro.
A mí lo que me gusta del arco iris son los colores, evidentemente, ¿no? Bueno, pues, y además lo del movimiento de la paz me gustó. Esto hice un artículo hace un tiempo sobre el tema de la paz. Fue cuando descubrí que la bandera de la paz era la del arco iris. No lo sabía, ¿no? Uh-huh. Tal cual aparecen en el arco cuando se ven, ¿no?
Sí.
Y me pareció bastante interesante. Hay bastante literatura sobre esto y bastantes estudios, ¿eh? No creas que la cosa es tan simplona, que parece simplona y que no es una cosa que dices, bueno, pues lo del Día del Autismo es mucho más importante, estamos de acuerdo, todos, pero porque así la gente la conciencias, ¿no? Pero concienciar a la gente del arco iris, bueno, pues como que es un poco raro.
Estoy hombre, puede ser un ejemplo cromático que puede llamar la atención sí. desde un punto científico de cómo las
claro.
gotitas de agua descomponen la luz del sol en los diferentes colores del espectro
exactamente,
visible.
Exactamente.
Bueno, mira, pues ya le hemos encontrado un motivo.
El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo o también el añil, llamado añil, y el violeta, ¿eh? Hay muchos más, tú sabes que hay muchos más colores y además dentro de esos colores luego hay pues distintas gamas, con lo cual es inmenso, ¿no? Y es infinito. Ya sabes tú que el color... A mí quería hacer un poco mención, porque ya estamos un poco con el reloj encima. el azul, por ejemplo, que es el quinto color del arco iris, que está vinculado a la libertad, a la paz, a la lealtad, a la paciencia, también es un color vinculado a la inteligencia. ¿A ti te gusta el color azul?
Sí, sí. ¿Sí? De hecho, bueno, me pues gustan todos los colores, ¿eh? No tengo ningún problema. Sí.
Tiene un efecto de tranquilidad y a la vez de tristeza, ¿no? Pero, por ejemplo, en publicidad se utiliza para productos que tienen que ver con la tecnología y también para empresas corporativas para generar confianza y seriedad. Por ejemplo, la COPE tiene el color azul.
Sí.
Es su color corporativo.
Corporativo de la casa, sí, sí.
Es un color ideal pues para usar en productos y servicios enfocados al público masculino. Es un color muy masculino. Y también representa la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el azul conecta también con el agua, evidentemente. El agua siempre cuando representamos el agua, tiene unas tonalidades de azul, más clara o más oscura, pero tiene tonalidades de azul. El mar, no te digo nada, la cantidad de colores que hay, de gamas y de distintas tonalidades que hay de azul, azul y azul verdoso, ¿no? Y el índigo, bueno, pues es el equilibrio y la orden, que es un poco... pues más o menos parecido, ya. ¿No? El color añil, que poca gente lo menciona ahora, el color ya. Añil.
Odio tener que cortarte, sí. Marta, lo odio, sí. Pero eso sí.
No te preocupes.
Lo que es verdad es que hoy no,
el color
no me has dejado diferente. Cuídate.
El violeta es el color del poder.
Un besito, Marta.
Un beso.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós.
No te sea de sorprender, eh. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.